Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ricard Guillem va ser un home de negocis i un empresari pioner, un senyor de la Barcelona del segle XI, a qui els atzars de la vida i les relacions estretes amb la Casa Comtal de Barcelona van portar també a ser viatger, diplomàtic i membre de la noblesa. Per damunt de tot, va contribuir de manera decisiva a posar els fonaments de la cultura mercantil que marcaria el futur de la capital de Catalunya com a potència econòmica i marítima. Ricard Guillem va néixer cap al 1044 prop d'Olèrdola, al Penedès, a la frontera meridional de Catalunya, en un territori sota l'amenaça constant dels saquejos musulmans. S'havia educat en un ambient cultural molt allunyat del refinament jurídic de la ciutat de Barcelona. A ell l'atreia més el món urbà que la visió aristocràtica del món que poguessin tenir el pare i l'avi. Apostava per l'economia del benefici i no la del pillatge, i és amb aquesta voluntat de fer-se un lloc en una societat tan dinàmica que es va instal·lar a Barcelona l'any 1065. La vida adulta de Ricard Guillem va transcórrer entre el moment en què el comte Ramon Berenguer I va promulgar el nucli primitiu dels usatges, cap al 1069, fins a l'època en què Ramon Berenguer III va apostar per competir amb Gènova i Pisa. Aquest senyor de Barcelona va desenvolupar una forma d'acumulació del capital comercial basada en l'augment i la millora del conreu de la vinya. Altres grans objectius seus van ser la concessió de crèdits per reactivar l'economia en moments de crisi i l'ús de la política al servei de l'ordre mercantil. És en aquest context que va creure en el projecte polític de Ramon Berenguer II, cap d'Estopes, estroncat a causa del seu assassinat, i anys després en el del fill, Ramon Berenguer III. No es pot entendre l'arrencada econòmica de Barcelona al segle XI o l'expansió marítima a la Mediterrània del segle XII sense tenir present la tasca pacient i constant de Ricard Guillem al llarg de tota una vida. Com és habitual a l'Avantguàrdia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui ens toca parlar d'un personatge que jo crec que era molt desconegut fins que una persona que encara ara el presentarem l'ha descobert, perquè realment sembla un personatge capdalt en un moment, al segle XI, de floriment, de que s'està concretant el que serà la Catalunya del futur i que és clau, em sembla, a la història del país.
Sí, nosaltres d'aquest període, diguem, de la període inicial de la revolució feudal, en certa forma, sempre tenim una mica la idea dels sectors aristocràtics, dels sectors nobiliaris, dels guerrers, etc.
També dels abats...
I a més, tot queda d'una forma molt anònima, a excepció dels que són, que formen part, diguem, de la noblesa i d'aquests conceptes amb els quals ens surt les diverses narracions del període. Però, clar, poder individualitzar un individu amb el qual és tan important i veure que, amb tot el context que neix, i això, en fi, de cara a la gent que ens escolta, que ho podrà entendre, no? Neix en un territori molt difícil, perquè encara existeix marques històriques d'aquest període de frontera, sí, que és Castellví de la Marca.
Sí.
Per què vol dir? Perquè això és el Foix, el riu Foix. El riu Foix és a...
És la frontera,
És a Vilafranca al Penedès, És aquesta zona Vilafranca al Penedès i la desembocadura a Cubelles. Això és el riu Foix. És a dir, que aquesta persona tingui l'audàcia, tingui la perspicàcia d'ajudar a consolidar, de fer negocis, d'anar-se'n cap al que després serà la projecció econòmica de Catalunya, de vegades s'exagerat amb aquest imperi comercial. Ho dic perquè a vegades s'exagera l'expressió, però sí que és veritat que hi ha tot un florit de consolats a tot arreu de la Mediterrània que farà possible aquestes negociacions econòmiques. Doncs déu-n'hi-do haver pogut rescatar aquesta història, haver pogut fer aquesta biografia, que ens dona moltes més pistes del que a vegades pensem que l'època medieval, per les pel·lícules, l'època feudal, per les pel·lícules, per les novel·les, etc., tots són guerres i més guerres. Sí. No, no, la gent menja, la gent compra...
Guerres i on et labora, i amb això ja fas. No, no, gent... va molt més enllà.
I hi ha negocis, i hi ha negocis, i hi ha indústria, indústria manufacturera, lògicament, hi ha de la llana, hi ha comerç, hi ha transhumància, hi ha vaixells, es carreguen i negocien, i també rivalitats econòmiques. I amb tot això, doncs, és una persona cabdal per ajudar a entendre que hi hauria tota una actuació econòmica amb la qual participaria tota una societat i que explica, doncs, en certa forma, la raó de ser de després de la consolidació de Catalunya, de l'expansió de Catalunya i crear, en fi, tot això, tot un món català, diguem, al llarg de tota la Mediterrània.
Una de les virtuts, en té moltes, però una de les virtuts del llibre que avui, diguéssim, és el motiu del programa, és precisament que et fa més rica una societat... Sí. Sí, que et sembla una mica... Després de llegir el llibre penses, ostres, la idea que jo tenia d'aquella societat del segle XI estava pintada amb pintura molt gruixuda i, en canvi, ara veig amb més detall i més finesa allò que passava.
I té més colors, no? Tot és gris, té més colors.
Doncs l'autor d'aquest llibre, que ara comentarem el nom i tot, i de la finesa, no és estrany que ho hagi trobat d'ell, precisament, és un bon amic del programa, en José Enrique Ruiz Domènech, el doctor José Enrique Ruiz Domènech, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat Autònoma i autor de moltíssims llibres, ara no, és impossible, no ens dona temps, però en aquest cas és del llibre Vida i anhels de Ricard Guillem, un senyor de Barcelona del segle XI que ha editat Rosa dels Vents. Doctor Ruiz Domènech, José Enrique, una altra vegada molt contents de tenir-lo aquí.
El plaer és meu,
Estem tots encantats, així.
Sí, tot.
Parlem una mica del personatge en qüestió. És un personatge atípic o és un personatge que potser no havíem caigut en que n'hi havia molts com aquests en aquella època de començament del món feudal?
És atípic la informació.
Val.
Tant document és insòlid. Mm. Jo ho dic perquè aquesta documentació la he analitzat i l'he investigat per tota... Però un personatge que reuneix ell i la seva família 140 documents del segle XI, pensant que Ramon Berenguer III té 20, Ramon Berenguer II 4, los condes, imagina.
Sí, sí.
Però personatges com Ricard Guillem devia haver, no molts, però sí
alguns més
en Barcelona i en una altra ciutat de l'interior de Catalunya,
Sí.
Però la documentació és molt, molt escueta. 3, 4, 5 documents. Per la reconstrucció d'una vida és molt difícil, com 3, 4, 5 documents.
Sí, són pinzellades.
Se posa a fer una sociografia. Sí. Ja l'ho ha fet. La tesi doctoral era una sociografia de la ciutat, de personatges que alumbraven aquesta possibilitat. Però, clar, Ricard Guillem és completa, perquè ho tenim tot, des del principi al final. Clar, després podem parlar el motiu d'aquesta troballa i de que la documentació existeix, que és pura casualitat.
Però parlem, com és això? Perquè és estrany, no?
Molt fàcil.
I conservada, clar.
No, molt fàcil. En 1140, a la mort de l'últim fill, el comte Ramon Berenguer IV va enviar al batlle de la ciutat a fer un inventari de les propietats de Ricard Guillem, perquè li agradaven les propietats de Ricard Guillem, sobretot la casa, que és una casa increïble, no? que iba des de la plaça Sant Miquel...
A Barcelona.
A Barcelona, al costat d'una església que va a desaparèixer, que és molt important, perquè té un mosaic romà encara en l'arqueològic de Catalunya, fins a l'església del Pi.
Pels que no són de Barcelona, s'ubiquen. La plaça Sant Miquel és el que hi ha just al darrere, la plaça Sant Jaume, que envolta l'Ajuntament per la part de darrere.
Efectivament.
I la plaça del Pi, òbviament, està molt més situada en direcció a la Rambla i una mica més...
I al costat...
És molt de tros,
Al costat del Call Jueu, que era molt important.
I al costat mateix, és fragant.
I a més, les relacions de Ricard Guillem con la comunitat jueva era molt, 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 molt important i hi ha molt documents que estan con un resum en hebreu.
Ja, ja, o sigui, no. Això també compta. Compte.
Això vol dir el pes que tenia la comunitat jueva i, per clar, per les transaccions econòmiques i per la modernitat de l'època.
Clar, lo interessant d'aquests documents és que algunes vegades parlen un poc, una mica de la vida quotidiana.
Oh, això és magnífic.
Una pica baralla perquè hi ha una gotera, no?
Bueno, això passa, eh?
Sí, exacto. Però sí, això és interessant perquè en aquesta època és tot el que heu dit del cromatisme. Aquesta època blanc-negre de feudals i de contes i abades i tal, era molt més complexa. Perquè l'origen de Barcelona i de Catalunya és molt més complexa. Però ja en Ricard Guillem està tot. Jo puc dir, s'ha de tarannà català actual.
Perquè
s'ha conservat un tarannà de 1000 anys. I això no és invenció, això és documentació.
Però com es va conservar? O sigui, va anar el Ramon Berenguer IV i va encarregar...
Exactament, i aleshores per quedar-se con la propietat, se va quedar con l'arxiu. I lo va depositar a l'arxiu real.
A l'arxiu real de Barcelona.
I va quedar allà en un paquet en l'arxiu condal. Quan ha passat el temps, els contes i després els reis...
Se'n van oblidar totalment.
Se'n van oblidar de tot això. Però la documentació va quedar allà. Fins que jo, un bon dia, que era molt minuciós...
Mil anys després.
Mil anys després.
No, és que s'ha de tenir en compte.
Però jo era molt minuciós, era molt sistemàtic quan era jove, I va haver a calcular. Sí. I me sortia... I va parlar amb el meu tutor en aquell moment. I li vaig dir, escolta, he trobat un senyor que té 140 documents. I vaig dir, impossible.
No, t'equivoques.
T'has equivocat. Eres molt jove, eres innocent.
Ah, entusiasme. No,
és possible. No. Va, aleshores, jo mai he entrat en debat amb la jerarquia. I va fer una cosa que és del meu taranat. Va transcriure els documents. Els va transcriure... a mà, perquè en aquella època en l'arxiu a mà, després a maquineta, correcció, i bon dia també va anar al despatx del tutor, escolta, mira, això és el document transcrit.
Un gruix, clar, clar.
Ja, va pensar, esto es molt seriós.
Sí, sí.
Molt seriós. I m'ha dit, la teva pregunta, per què? Digo, no ho sé. En aquell moment no ho sabia. I aleshores l'evolució historiogràfica dels anys 70 i 80, l'aparició de la microhistòria, com Ginsburg i tanta gent, això és el que m'ava a mi a impulsar a estudiar i escriure sobre Ricard Guillem. Si no, era impossible. La metodologia al final dels 60 era impossible que un personatge... Era molt difícil, perquè a més...
La microhistòria ens ha enriquit moltíssim el coneixement de la història, perquè deixàvem coses molt importants i deixàvem de banda.
Pels oients veníem d'una època en què es mirava la història molt gruixuda, molt econòmica...
Moviments socials, moviments econòmics, moviments polítics, ideològics...
I es posava precisament que les històries personals no tenien cap importància ni explicaven res, eren pures anècdotes. I això, la microhistòria dels italians, Ginsburg, encara que tingui un cognom molt alemany... era italià, va morir ja, va trencar tota aquesta línia, no només ell, però...
Sí, no, molta gent.
I va obrir molts camins.
Va obrir perquè, clar, tothom se'n va adonar que a través d'una història personal podies...
Jo he tingut molta amistat amb una partidària de la microhistòria, que era Natalie Simon Davis.
Sí, que també va morir fa poc,
un parell d'anys. I va escriure un llibre magnífic, que després fa una pel·lícula, no?, que s'anava sobre el retorn de Martin Kerr.
Magnífic el llibre, sí.
I aleshores, una vegada, parlant del Ricard Guillem, diu, jo, el meu Martin Kerr és el resultat d'una investigació en fonts judicials. El teu té més potència, perquè són documents propis.
Clar, l'altre és indirecte, inevitablement.
I, a més, les coses que descobreixen en aquests documents són increïbles, perquè molta gent no pensava, i és el que deies tu al principi, que, bueno, en aquesta època això era impossible.
Sí, sí,
clar, és lògic pensar-ho.
No n'hi ha en Barcelona aquesta complexitat econòmica, perquè era o feudals i la renta feudal, o los abats, abats, que
eren els monjos, sí, sí, era, sí, però, sí, que... i després els serps, no? La, sí, que en aquells moments arrenquen els serps de la gleba, sí, i, sí, 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 i els pauperes
i com m'ha agradat, sí, molt la capacitat que té el Ricard. Sí, després lo...
Sí, sí, ara ho comentarem. Sí, sí.
D'entrar en totes les qüestions que en el tarannà català funciona. O sigui, s'introduixen en la política, que és una cosa que...
O sigui, el treball, els negocis, la política...
La política. I la, sí, família, eh?
Sí, sí.
La casa, la casa, la patrimonial, en fi, la vivienda...
Que... Sí, sí, broma, sí, 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 és un problema molt actual.
Perquè quan arriba a Barcelona, lo sorprenent és que... tenia que tenir un encant especial, clar, això ja no... Ja, si fos, sí, fer una novel·lista, ja...
Sí, sí, sí,
no,
sí,
però
sí,
això un historiador sempre em deia, el meu mestre Duí em deia, no, 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 escolta, sí, sí, tu, el que el document diu, res més, una mica, però...
Sí, però no, no,
poqueta cosa.
Una mica de contextualització,
si no,
màxim.
Fas, ja, sí, fas la novel·la, eh?
Sí, sí.
Però tenia posar un encant, perquè se va a casa molt, molt, molt aviat con una nena de casa B, eh? Mm-hmm. Perquè el seu pare, el Bernard Ramó, el pare de la núvia, el document diu que és el ric de Barcelona.
Però això és un fenomen que sembla del segle XIX.
Sí, sí, sí,
o sigui,
sí,
l'home que emergeix i que busca emparentar amb l'aristocràcia una mica caiguda, sí, però que per tant, sí, i que també el sogre de torn, sí, veu, sí, clar, sí, que aquell, sí, home nou, serà molt bo per revitalitzar aquella sang que potser s'està afablint.
Té tota la raó, que sembla del segle XIX.
Sí, sí.
Sembla els industrials.
Sí,
sí, sí. Els industrials i polítics.
El Josep Guardiola, que es casa amb, sí, una sogranya, si, sí, no recordo malament. N'hi ha molts, el Milà, etcètera, etcètera.
La construcció, sí, sí, de la ciutat,
sí, sí,
la reconstrucció interna de la ciutat, no? Que, sí, sí, molt del segle,
sí, sí,
XIX. I també el vi.
Sí, sí, però clar, és veritat, és veritat.
És veritat. Clar, que és un producte de comercialització bàsica i que s'aguanta.
I una cosa que, que he treballat, però devia haver treballat més, que és l'aigua.
A l'aigua també el control. Sí, sí. Sant Miquel tenia una font molt
important. Controla els molins d'aigua del Besòs i el Recordal.
A més, la zona de Sant Miquel hi havia la font pública, sí, històrica, sí, i a més, això, clar, era un tema clau de control de la neteja pública de la ciutat.
Sí, sí, sí.
Controlar la zona de Sant Miquel volia dir indirectament controlar també l'aigua pública, sí, no?
I clar, això, clar, és el centre de la ciutat.
Sí, 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 però clar, de vegades, sí, ja saps, sí, que el centre, l'aigua, sí, depèn, sí, de les, sí, pujades, sí, i baixades, pot estar en un costat de la ciutat o pot, sí, estar, sí, al centre, en aquest cas.
Però Barcelona, sí, té l'explicació històrica, lo sap molt bé, perquè l'has escrit, és el control de l'aigua.
Sí, sí.
De les mines, que se diu aquí, no?
Sí, sí, les, sí, les mines d'aigua, sí, sí.
Les mines de l'aigua. I això lo controla. El primer que té consciència de que és important és Ricard Guillem.
Mm-hmm.
Clar, tenia d'haver aprofundit una mica més, però bueno...
Sí, ho farà un altre, jo no passa res. Anem a parlar una miqueta d'ell com a tal. Ell neix a la zona d'Olèrdola, en un, sí, moment en què Olèrdola és el gran castell, sí, zona fortificada, ja ve dels romans, però que s'ha anat fortificant i que, a més, és a la punta de llança d'una terra que pot ser de conquesta o, com a mínim, d'extreure'n... perquè, esclar, el sistema econòmic de l'època d'aquells senyors, molt sovint no es basa en el conreu, sinó en el pillatge, que és un concepte, clar, que sona una mica bèstia, però era així.
Bueno, és bèstia, però al segle XXI, com estem ara, tampoc
també,
és tan bèstia.
No ens enganyarem. Sí, el pillatge també...
Últimament,
s'ha renovat.
Últimament no.
S'ha renovat, el pillatge.
S'ha renovat.
Com una... Ja hem parlat que serà un home de negocis,
sí, sí,
però si neix en una zona especialment propensa a no ser un home de negocis,
no,
sinó un home de guerra.
Efectivament, perquè, a més, com tu saps molt bé, l'Olèrdola és la zona controlada per Mirgeribert.
Sí, home, Mirgeribert.
I clar, i el Mirgeribert té una picabaralla molt, molt, molt profunda con els comtes de Barcelona, con Ramon Berenguer I, que,
sí, sí,
que són família. Perquè,
sí, sí, sí.
Però, i aquesta... El pare del Ricard Guillem era un home de Mirgeribert i va morir en la campanya de Mirgeribert contra
gairebé un suïcidi, aquella campanya, eh? Sí, sí.
Gairebé un suïcidi,
sí, sí,
del,
sí, sí,
pobre Mirgeribert, que
el
ja estava...
fill també,
sí,
i el fill, sí, el fill, sí, no, després de perdre, diguéssim,
aleshores, sí, aquesta personalitat Mirgeribert que està en alça, perquè és un personatge molt fascinant,
molt fascinant,
sí, molt,
sí,
interessant, té com derivada el fet que Ricard Guillem va con una bolsa de oro y digo, no me interesa introduirlo en la economia del pillatge, sinó en la economia del
productiva, diguéssim. Clar, sí. Clar, això, però això és una mentalitat moderníssima, clar. És un...
Però també és una lluita contra el padre.
Sí, sí, el pare era un home de mig hivern del tot.
De guerra.
Era un home de guerra, era lo que es, un castlà, un castellano, sí, no? Vinculat a algun castell concret que no he trobat.
Un d'aquells...
Molta gent m'ha enviat sempre molta informació de perquè la documentació d'aquesta època està molt disseminada. Mm. En Catalunya, documentació pairal, no? De cases pairales, són 4 o 5 documents, però està molt, molt disseminada. I me l'envia. Pode ser aquell? Sí. I jo, lo més important és trobar un document de la seva mare, que se llamava Emma, que és un nom difícil. Mm. Però que no era un nom gairebé normal, però no trobava.
No hi ha hagut mai.
Solamente les dues indicacions de Ricard Guillén, quan ja és vell, i
llavors queda molt lluny.
No haremos spoiler i se converte en un noble, no? Mm, noble, sí. No?
En tot cas, Ricard Guillén decideix, o el fan decidir, això no quedarà mai clar, però en tot cas, venir cap a Barcelona i canviar aquella manera de viure. De seguida veu clar, sí, clar, que la via és la via del negoci.
Sí, i comprar propietats, conreu vinyes, que se diu en la documentació, que no que sean vinyes perquè tenen vit, sinó vinyes és un concepte tècnic del territori, entrar en la producció.
Terres de conreus.
La comercialització.
Inclús dins de la ciutat de Barcelona, cosa que és clar, de la zona de la muralla romana. Sí. O sigui, que clar, ara costa, dius, com que terrenys per conrear dins del... Doncs sí.
Però si tu segueix, si tu segueix el mapa de les compres fora de la muralla, són zones con aigua.
Clar.
O sea, Monterols, tots són zones on les mines són importants.
Hem de pensar una cosa, que a excepció dels horts, urbans que s'han creat, les úniques zones encara dins del recinte de la ciutat de Barcelona on hi ha cultiu és de vinya. De vinya. Llocs molt localitzats, clar, és de vinya.
Doncs mira.
Però això és un legat de Ricard.
Ricard Guillem tenia clar que a un ciutadà prestigiós li convenia tenir una casa i per això va reinvertir els primers beneficis obtinguts del conreu de la vinya en anar acumulant propietats, horts i terrenys. Encara que fos una inversió ruïnosa, va dedicar 17 anys de la vida entre el 1065 i el 1082 i gairebé 2.000 mancusos a consolidar la casa de Barcelona. Estava situada al costat del Castell Nou i s'estenia entre l'església de Sant Miquel i l'església del Pi. Ricard Guillem actuava en solitari, però en tots els actes hi figurava la signatura de la dona, Ermessenda, filla de Bernat Ramon, una de les principals fortunes de la ciutat.
Ermessenda, deixeu el que estigueu fent.
Què voleu ara, espòs? Per què tanta pressa?
La Quíxol accedeix a vendre'ns aquesta propietat del Pi que tenim just a l'altra banda del mur a la part sud. No és fantàstic? Fa 9 anys ja ens va vendre el Ferraginar de sota el Castell Nou i ara torna a acceptar un nou tracte.
Que bé! Aviat tindrem més dominis a la ciutat que el meu senyor pare. I amb el temps, potser la nostra casa serà més sumptuosa que la seva, el que vol dir que serà la millor de Barcelona.
Jo no vull competir amb el vostre senyor pare, però si mai vull ser considerat un ciutadà honrat, aquest és el camí.
Després d'aquesta compra, no penseu que seria bo aturar ja l'adquisició de noves finques de ciutat? Amb els beneficis de les vinyes, podríem fer moltes altres coses que ens han de donar goig i riquesa.
No patiu, que tot ho tinc ben pensat. Veieu aquí sobre la taula tots aquests documents? Són cartes i contractes i declaracions davant jutges que l'escrivà m'ha llegit abans. Déu nostre Senyor ens donarà riquesa sempre que la procurem.
Teniu tota la raó, espòs. Heu comprat gairebé cada any i heu ampliat el vostre domini dins de la ciutat de Barcelona sense aturador. Ara ja no passa res si no comprem cada any.
Teniu raó, Ermessenda. Potser que deixem alguna cosa pels altres. Això m'ha obert la gana. Va, fem-nos servir les freixures amb fetge, que fa estona que les oloro i la boca se'n fa aigua.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb José Enrique Ruiz Domènech i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la vida de Ricard Guillem, un senyor de Barcelona. Quan es diu aquesta expressió, més aviat penses en el segle XIX-XX, sí, però del segle XI, no? del segle XIX-XX. Acabem de sentir, doctor Ruiz Domènech, aquesta conversa, òbviament, reconstruïda amb la dona. Clar, el paper de la dona aquí sembla molt important, perquè almenys que signi al costat d'ell a tots aquests documents de compra-venda de propietats, ja amb l'època feudal comença a ser estrany. A l'època anterior era bastant comú, però al segle XI no sé si és un cas molt estrany. Encara es mantenia...
Sí, perquè, a més, Barcelona té la tradició romana i en el dret privat que arriba del segle XI fins avui, no? Quan tu fas matrimoni a la catalana, hi ha divisió de béns.
Sí.
Automàticament.
Sí,
si no dius res...
La dona té personalitat jurídica sempre llarg de la propietat de l'Estat de Catalunya.
I això, en la documentació, sale el concepte de dona potentíssima, que és la senyora mayora, no? I en la documentació, el que se percebeix és que és la unitat matrimonial que tiene el estatut jurídic sobre la terra. Wow. Perquè són els dos al mateix temps. I moltes vegades hi ha moltes dones soles que són vídues o que sigui, que fan testament. Vull dir que tenen capacitat testamentària, que això és insòlit, però en Barcelona era molt habitual. Això, el motiu, perquè Barcelona era una ciutat en aquest sentit, en el segle XI i XII, molt excepcional, en moltes coses. Era molt avançada i després va tenir un problema, però ja aquesta és altra història, va tenir un problema de que al mateix temps va ser cap i capçal d'un regne massa gran per a Barcelona. Yeah. La reina d'Aragó, tot això, la territorialització...
S'escapava, diguéssim.
Sí, l'expansió al sud, la reconquesta, tot això... no estaven els plans de Ricard Guillem. Ricard Guillem volia una Barcelona com Gènova, o com Pisa,
i ciutats comercials, amb molt poc interland al voltant, perquè s'enfoquen cap al comerç.
Però amb una riquesa profunda, amb el diner...
És una mentalitat diferent. En tot cas, ja trobem a Ricard Guillem ben instal·lat, ben casat, comprant propietats, comença a ficar-se en política, i aquí les coses comencen a canviar. Per bé i per mal, les dues coses. Què fa, Ricard Guillem?
És que Ricard Guillem, i una cosa sorprenent, perquè ja sortirà després, però no anem als spoilers tampoc, és que quan arriba ja una situació de madurez, no? De madurez una mica important, la situació política en Barcelona i en Catalunya en general, però en Barcelona en particular, va ser tremenda. Gairebé sempre, ja sabés, és tremendo. És tremendo. El testament de Ramon Berenguer I deixava la propietat, no?, i el comtat als seus dos fills, que era Ramon Berenguer II, que tenia el cap d'estopes, i el Berenguer Ramon II, que eren, al parecer, bessons.
Sí, això és una de les coses que es diu. No està clar.
El coll i l'entorn diria, no, sí, però segur. Però bueno, és difícil. Però bueno, que eren germans segur. I que el document de que era una... La sessió està en el testament de Ramon Berenguer I. Uno de los testimonis del testament de Ramon és el Sócrates de Ricard Guillem. Aleshores, era un personatge vinculat a la política. I aleshores, Ramon Berenguer II va pensar que la possibilitat d'una ciutat marítima provenient de la cultura siciliana, normanda, de la seva dona, la Matilde, la Mahalta, era molt important per a Barcelona. I va començar una autèntica transformació política de la creació d'un estat. gairebé d'un estat.
Perquè té el plantejament que...
És el germe de la idea que sense estat això no funciona bé.
D'aquí ve la idea de l'expansió cap al que serà la Catalunya Nova. Exacte. I després cap a la Mediterrània.
Exactament. I aleshores el Ramon Berenguer II va crear això, i hi ha tres o quatre documents molt importants, un que és preciós, que és una sociografia de la ciutat en aquest moment, de la divisió entre els germans. I sis mesos en el Palau Comtal, i Ramon Berenguer II, la part que no estava, anava a la casa de Ricard Guillén. I aleshores utilitzava Ricard Guillén com el... una mica l'intel·lectual, no? que sap de les coses,
sap el negoci
i a més. I aleshores, clar, la revolució és tan profund que la part de la noblesa de la frontera, això significa que l'economia del pillatge va fora. Clar. Este va controlar les naus, va controlar la construcció de les naus que es feia en la plaça del Reumir, la seva documentació, sí. On se fan les naus, i tot això. I el circuit marítim. I aleshores lo van assassinar, el Ramon Berenguer II. Lo sorprenent és que la reacció de Ricard Guillén va fugir, se va exiliar. El concepte d'exili en el sentit de que se va fora de Barcelona i fora de l'univers polític que Barcelona té, perquè Berenguer Ramon II té unes altres idees, no? I la cúria, no? el grup que de vinculat a Berenguer Ramon II té unes altres idees. I se va a un lloc meravellós que havia sigut de l'Abat Oliva, i allí pensava en un sentit molt a lo Boeci. Bueno, ja he fet tota la meva vida. Però, clar, que s'ho deia, que la política en aquest moviment que va d'un... La política, al cap de 4 anys, la noblesa pensava que la solució no era adient, i va a tornar a apoyar al fill de Ramon Berenguer II, que era Ramon Berenguer III, que era un nen, i va apoyar. I aleshores van a pensar qui pot ser el tutor del nen. I aleshores les relacions entre Ricard Guillén i Ramon Berenguer III foren molt, molt intenses. I clar, ja fou un canvi molt profund en la seva activitat, perquè Ramon Berenguer III li va donar els molins del Besòs, que eren de los Moncada, se'ls va donar. Li va convertir en noble, perquè hi ha documentació de vassallatge. Se va fer con el castell de Arraona, en Sabadell, que una cosa sorprenent, que era un personatge que no era de la noblesa, tingués un castell d'aquesta categoria. Va entrar en un conflicte tremendo per un crèdit, i el comte le va indultar. Diríamos, avui. Vull dir que ja ha entrat en la dinàmica íntim, de lo que Ramon Berenguer III era un príncep, era un comte de Barcelona, però era un príncep.
Però fins i tot fa d'ambaixador amb Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.
Aquesta és la bona. Aquesta és la bona perquè hi ha molt entre els estudis del Cid. Jo faig una broma que no les agrada molt. L'única prova de que els existeix és Ricard Guillén. Perquè Ricard Guillén és indiscutible, perquè té 140 documents d'arxiu. És indiscutible. El CIT són informacions molt disperses. Però hi ha una informació sorprenent en la història Roderici, que és un text de finals del segle XII, que parla que en una de les campanyes que el Cid fa contra Berenguer Ramon II, prisiona a 3 nobles, i hi ha un tal Ricard Guillén. I Jo, tothom deia, bueno, això serà inventat. Sorprenentment, l'únic que va fer prisioner en la campanya de Tebar, que el seu coneixement és perfecte, és Ricard Guillén.
I, per tant, és cert.
És cert que existe. I aleshores, la relació de Ricard Guillén i el Cid era molt intensa, perquè el que li interessava a Ricard Guillén era, en aquest moment, era una qüestió econòmica molt sutil, que és el que se denomina el canvi vertical, que era de l'oro a la plata. I això le va enriquir molt més, encara. I aleshores, Ramon Berenguer III lo va utilitzar, i aquesta és la bona i la meva, i això sí que és una hipòtesi una mica arriesgada, que què li podem donar al Cid perquè, com a contradón, me porte la filla del Cid, que serà condessa de Barcelona, serà la primera muller de Ramon Berenguer III. No, la Maria.
A inicis de l'any 1094, Ramon Berenguer III volia convèncer Rodrigo Díaz de Vivar que l'aliança entre tots dos era possible. El jove comte va confiar en el vell aliat del seu pare, Ricard Guillem, per dur a terme la missió amb tacte i diplomàcia. Se'n va anar a veure el Cid, en ple setge de València, probablement la primavera d'aquell any, amb un regal i un prec del comte Ramon Berenguer III. Pocs anys abans, Ricard Guillem havia estat encarregat de l'educació d'aquest infant i ara s'havia convertit en conseller i executor de les seves polítiques.
Vos i jo no som tan diferents, Rodrigo. Tots dos ens hem vist exiliats per culpa d'un fratricidi. El meu jove senyor, amb prou feines, tenia 2 anys quan el seu pare, Ramon Berenguer II, cap d'Estopes, va aparèixer assassinat prop de Gualpa. I molts van dir aleshores que la mà del seu germà Berenguer Ramon era la que va dirigir el coltell.
No sembla que això us amoïnés gaire, perquè ben bé que vau acabar servint l'assassí, el seu germà, fins fa ben poc. I per ell, el mateix que us va perseguir en un inici. Us vau enfrontar les meves forces a la pineda de Tebar, allà on us vam fer presoner.
La vostra va ser una victòria honorable. No tinc res a dir-hi. La meva relació amb Berenguer Ramon II és l'exemple que les aliances muten amb el temps i aquell qui us perseguia pot acabar sent senyor i amic. I per això em sembla que heu de prendre exemple i acceptar aquesta aliança que us proposo. Al cap i a la fi, intueixo que vos, com jo, us deveu abans que res a la terra.
Deixeu-vos estar de compliments, que se'ls emporta el vent. A veure, mostreu-me això que em porteu.
Us porto un regal que us farà passar millor les tedioses hores d'aquest setge. És un poema laudatori de les vostres gestes, en el qual no hi ha ni una mica d'exageració. I aquest és només un dels presents que us porto. L'altre és la promesa que el comte acudirà, si és necessari, a l'assalt de la ciutat de València o a la seva defensa un cop travesseu aquestes portes.
La veritat és que donar a conèixer els nostres triomfs és molt important. I si es fa per escrit, és més difícil que se'ls emporti el vent. Us agraeixo aquest regal. Ara bé, on és el truc? Què voleu a canvi?
No us he d'amagar la veritat. El comte li plauria de desposar-se amb una de les vostres filles, la segona d'elles.
No pot ser. He donat ja la meva paraula i la donzella Maria ja està promesa amb el rei Pere d'Aragó. Veig que el comte de Barcelona fa propostes molt agosarades.
Senyor de Vivar, no cal que em contesteu ara mateix. Seiem, bevem i parlem, i potser la conversa i el vi us farà veure amb més bons ulls el que us proposo.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Ruiz Domènech, pel que acabem de sentir, la cosa va anar bastant bé, no? Tots dos van arribar a un pacte inicial, tot i així, en principi, la filla del Cid no havia de ser destinada a Ramon Berenguer, i en canvi, les bones arts d'en Ricard Guillem el van portar cap a la...
Clar, en
dinastia comtal catalana.
En retrospectiva, se pensava, o se pot pensar, que era una qüestió menor, però en aquest moment el Cid era gairebé el rei de València.
Hi havia l'autoritat, sí.
I que si no hagués mort i no hagués arribat, que això és l'ucronia, però si no hagués arribat els almoràvits i no hagués mort el Cid, la franja o la relació, no? L'eix mediterrani Barcelona-València era l'eix con el Cid i no con el rei de Castella, que estava molt lluny de saber què cosa
succeïa. Hagués entrocat una mena de dinastia castellana dins de... però sí. Dinastia d'una branca diferent, sí. A València. Això són ucronies, sí, no? però en tot cas és interessant de plantejar.
Però lo important en aquest cas és una nota erudita que no sóc tant erudita, té una tradició molt forta i un debat que no se fa correctament, que és hi ha un text que és el Carmen Campidoctoris, que és un text llatí que els especialistes situen en l'època del manuscrit. Tot sapiguem que moltes vegades el manuscrit és molt tardà, com el poema del segle XIV, però el poema del segle XII. I jo crec que l'original d'aquest text, el del Carmen Campidoctoris, s'ha fet en Barcelona, en l'escola de la Catedral de Barcelona, i per un gramàticus. Gramàticos és un home que coneix bé no només el llatí, sinó també la retòrica latina. Sí. I això significa que la Catedral de Barcelona ha generat una escola catedralícia com en Sens, en París i en altres llocs, que no s'havia pensat mai. La idea de que el Carmen Campidoctoris és llatí urbà no és meva, és nada menys d'en Robert Curtius, que probablement és l'historiador neolatinista més important de la història. Però jo me l'he apropiat perquè me funciona molt bé. Però què ocorre? Que aquest gramàticus que fa aquest test és el mateix que fa l'esponsalici de la filla del Car Guillem. I més sorprenent és el germà de la dona de Ricard Guillem. Clar, aleshores...
El cunyat.
Aleshores, el fet que en aquest ambient de la plaça Sant Miquel, tan sofisticat, s'elaborasse aquest test tan important, canvia molt la dimensió de d'on venen les idees de qui era la figura del Cid en aquest moment. I aleshores, clar, això no agrada molt la barcelonització i la catalanització de les primeres mencions èpiques del Cid. Però, bueno...
Els documents són els documents.
Això no va dir, que pot agradar poc o molt, però és el que és.
I aleshores, això és molt, per mi molt important, perquè el fet és que el viatge a València li funciona, perquè porta la filla. I la casa, no? I la casa.
I la capacitat econòmica.
I la capacitat econòmica.
El 21 de setembre de 1113, Ricard Guillem es va enfrontar a un procés judicial molt enutjós, que de fet s'havia iniciat 12 anys enrere. Els germans Òdena l'havien acusat d'haver-se apropiat indegudament del castell de Rahona a Sabadell, recorrent a uns drets il·legítims perquè pertanyia a una altra família. Aquesta acusació tan greu s'acompanyava de la insinuació que no tenia prou categoria per posseir aquesta mena de béns. La sessió estava presidida per Ramon Berenguer III, comte de Barcelona i Besalú, i marquès de Provença, vell amic de l'acusat.
Aquests són els fets provats pels documents de què disposem. El 13 de gener de l'any del senyor 1101, Ramon Guillem i Pere Ramon d'Òdena, amb les seves mullers, li havien demanat a Ricard Guillem, aquí present, un préstec de 40 lliures de plata per sufragar un viatge a Jerusalem. Per satisfer l'acord van empenyorar el castell de Rahona, que era possessió de la família des de l'any 1054. El juliol del 1102, un cop calculats els interessos i les multes per haver excedit el temps pactat pel retorn dels diners, el deute era de 46 lliures de plata. Van prometre als creditors que aquesta quantitat seria satisfeta tan bon punt tornessin de Jerusalem. Segons la llei que regeix a la ciutat de Barcelona, com que el deute no va ser tornat a temps, Ricard Guillem va quedar-se amb el bé empenyorat. Aquesta llei ha de considerar d'igual manera una casa, un molí o una vinya, que tot un castell. Més endavant, el 23 de febrer de 1113, Ricard Guillem va vendre el castell de Raona al bisbe de Barcelona. I poc després, el 18 de març, va ser el bisbe que va vendre el castell a Ricard Guillem, convertit en únic i legítim propietari. La penyora del castell, en passar pel bisbe, sobre el qual no tenim jurisdicció, es va transformar en un dret de propietat. És per això que reclamem la legitimitat d'aquesta possessió i esperem que el senyor Comte atengui els nostres arguments.
Això és En Guàrdia.
Doctor no. Ruiz Domènech, això que acabem de sentir pràcticament ja és cap al final de la vida d'Albert, no? Perquè realment ja està en els últims moments, però fins i tot al final es qüestiona el seu dret a tenir aquestes propietats.
Bueno, se le cuestiona porque la cuestión fundamental es el principi del crèdit hipotecari, no? Clar, si no lo paguen, la hipoteca passa directament al crèdit. I això era molt complicat. I és un procés preciós, molt ben documentat, que intervé moltes coses i que jo he fet llegir als meus amics advocats de mercantils de Barcelona.
Especialistes del present sobre un document de fa mil anys.
Sí, perquè és la mateixa problemàtica que trobem avui en moltes sessions. Perquè, clar, hi ha un laberint jurídic que és molt complicat explicar, però que d'una sutilesa jurídica tal que significava que en aquesta època, principi del segle XII, havia advocats en Barcelona
de primer nivell.
Que per això no estranya que un segle després Ramon de Penyafort sigui l'home de los advocats de Barcelona.
El
patró. Perquè jo sóc llegir a advocats importants, no? Que han tingut plets semejants. Això és el mateix que
passa igual.
Significa que el que insisteix molt en la figura de Ricard Guillem és tan actual, però és actual perquè Taranà ja s'ha format en aquesta època. En aquests 60 anys que van del 1060-1120 s'ha format el Taranà català. S'han format. Aquest territori s'ha format. O sigui, això no és política, és documentació i és història pura i dura, no? En el sentit més clar. Aleshores, el pleit acaba con una decisió política de Ramon Berenguer III, que no vols que el seu amic i protegit, i a més perquè li deu l'últim favor, que és el tercer matrimoni, que és que Ramon Berenguer III alcança un tercer matrimoni con Dolça de Provença i se converteix en marquès de Provença, que heredarà el seu fill segon, no Ramon Berenguer IV, sinó Berenguer Ramon IV. Mm. Però, clar, això és un canvi molt, molt important per Ramon Berenguer III, perquè clar, en el moment
projecció,
que és Provença ja saps que la línia és l'arc Ligur i fa un viatge, però abans de fer aquest viatge succeeix una cosa molt important en la vida de Ramon Berenguer III, però ja no en la vida de Ricard Guillem. Mm. Ricard Guillem fa testament en Arraona, en el castell de Arraona, ja no torna mai a Barcelona, i la notícia que té del succés en Barcelona és una notícia indirecta, no la ve. I és que Ramon Berenguer III, con l'ajuda dels naus pisans, va anar a la conquista de la ciutat de Mallorca. Però per què és important? Perquè en el Liber Mallorquinus, que és un text pisà molt important, apareix la paraula que Ramon Berenguer III és Prínceps Catalonia.
I per tant aquí hi ha marques.
Les primeres vegades amb el qual surt la definició del territori de Catalunya.
I del Principat.
Si
és Príncep de Catalunya, és Príncep del Principat. I clar, això tan dit por un poeta pisà, eh?
Clar, no? Clar, no un de...
És perquè ja lo ven així. I clar, això crec que és la gran construcció de Ricard Guillén. No la ve, perquè ja
mort, però ella ha participat directament. Sí, sí. No tenim més temps. José Enrique Ruiz Domènech, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia, sempre contents de veure't. Ell és, a part de catedràtic d'història medieval, és l'autor d'aquest llibre magnífic, molt ben escrit, com és habitual, eh? Tampoc no, en aquest sentit no ens ha sorprès.
Moltes gràcies.
No, és així. Vida i anhels de Ricard Guillem, un senyor de Barcelona del segle XI. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i a Josep Maria.
I continua investigant, que és el que toca.
Gràcies.
Josep Maria Soler Sabater, anem justíssims de temps, o sigui que t'acomiado.
Adéu-siau.
Adéu-siau, això és l'Enguàrdia.
Però no.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Bet Verdaguer, Albert Cortés i Xavier Pujol.